Últim dimarts amb l'Alba Riera, que durant aquestes setmanes, ja ho sabeu, ha fet una anàlisi rigorosa de l'audiovisual català i hem reviscut grans moments els nostres personatges preferits de les sèries catalanes. Avui també última, eh?
Quina pena.
També t'has deixat el regal a fora, tu?
No, us han portat regals de dia a Déu. Ah, jo no.
No, només una persona.
Que maleducada.
Només la Gina.
Mare meva.
Uns bombons, no passa res.
Tindré en compte.
Encara ets a temps, eh?
Sí, encara sóc a temps, és veritat.
Estem aquí fins les 7.
Sé on viviu. És que, quina pena, perquè més això també vol dir que s'ha acabat l'estiu. Això
sí,
és així.
Sí.
Faig 30 anys, això també és així.
Tranquil·la, no passa
res. Això no passa res. Però, a part, acomiadar-nos, he decidit parlar d'una cosa i reivindicar-ne una altra. La que reivindico és el contingut audiovisual en català, perquè com que no ho havia fet, llavors ho seguim fent. I avui parlarem de la sitcom catalana per excel·lència, que és Plats Bruts, perquè clar, o sigui, de cop jo estava pensant l'última secció i dic, un moment, no hem parlat de Plats Bruts en tots aquests dies, com és possible? Recordem, pels que estiguin despistats, que una sitcom és una comèdia de situació i això significa que almenys una de les trames argumentals, que són humorístiques normalment, succeeixen en un espai comú, que a més sol ser una casa o un menjador o un bar. Les top de Catalunya han estat, sens dubte, Plats Bruts i Jetlag.
Ai, sí.
Les sitcoms també recordem que és una cosa que era molt com dels 90 i els 2000. També tenim altres referents a nivell internacional, com Friends, How I Met Your Mother, etc. Però avui parlem de la nostra excel·lència excel·lentíssima, que és Plats Bruts. A veure, el dia que m'estrenava l'estiu de Gràcia, recordem que jo tenia Covid i no ens vam escoltar bé i tal
i
qual.
Sí.
I aquell dia ja parlàvem del López, però no ho vam poder fer. Aleshores, avui hem recuperat aquest personatge tan especial perquè, cal dir... Bueno, abans de parlar del López, primer, us agradava el López?
O
el vostre personatge preferidíssim de Plats Bruts, quin era?
És que és difícil, però jo crec que era molt el López.
Era molt el López.
Era molt...
És que és molt forta, aquesta persona.
Sí, sí. L'Emma també era molt divertida.
Sí. Doncs mira, precisament jo, al començar aquesta secció, vaig fer una enquesta al meu Instagram per preguntar quin era el personatge de ficció catalana preferit de la gent. També us dic que, a veure, que jo tinc 3.000 seguidors, vull dir que la mostra tampoc era super representativa de la societat catalana, però va sortir el López, però moltíssim, no? Aleshores, recordem, tirem una mica enrere aquesta cançó. Ai, per favor, que xulíssima.
Perdoneu, quan van fer Plats Bruts, vosaltres hi éreu?
Sí, al món?
Sí.
Home, sí.
No, però quin any va ser?
Ah, tu, jo, segur, tu no ho sé.
No ho sé, no me'n recordo.
91, 92?
Mira, va ser... la sèrie va durar del 1999 al 2002.
Ah, 99. Ah, doncs
i és que, a més, sembla que fossin moltíssims anys més, perquè ha sigut la sèrie catalana més remesa.
I sí, tant.
No sembla que hagin sigut com 3 anys, que és bàsicament
no,
el que va durar.
No.
Aleshores, estava protagonitzada pel Joel Joan i pel Jordi Sánchez, s'emitia els dilluns i ara s'emet doncs, molts cops durant l'estiu a tot arreu, no? Aleshores, per què estimem tant el López? Aviam, primer he posat com els motius més banals, per així dir-ho, que és perquè tenia frases tipus no està l'orm per bolls i perquè les seves entrades capilars els deia magdalenes. Jo encara li dic a la gent que té entrades, tens magdalenes. Sí. I a més, avui en dia aquesta persona s'ha convertit en un sticker contemporani de la societat millennial i generacions zetes, perquè tothom té stickers del López als seus whatsapps, tipus, jo tinc alguns com... És una mica fort, però s'ha d'anar canyero, no? O quina intensitat més, bueno, més intensa. Aquestes, no sé si tu les tens també, ahir d'allà.
Aquestes no les tinc, me les has de passar.
Te les hauré de passar.
Jo no faig servir.
Si no fas... Sí, directament, no t'he preguntat, però en realitat. Però, en tot cas, ens ha deixat frases tan icòniques com aquesta.
Bueno. O sigui, que bons, ei, Meritxell, eh?
És que això avui en dia, encara...
Cada cop que algú diu bueno.
Així que Montse i Meritxell. En tot cas, el López el que representa al final és la catalanitat i és tan divertit perquè ens permeten riure'ns dels valors propis d'aquesta catalanitat, no? És a dir, riure'ns de nosaltres mateixos. El López és una cosa així com el típic català poruc, no? Molt pessimista, molt capficat, molt desconfiat, poc flexible, amb zero tolerància als canvis, no? Rateta, també s'ha de dir que és una mica rateta. I a més, aquí li costa moltíssim saltar-se les normes, no? Té una moral molt afilada, no? Com els catalans. Jutja tot el que no sigui d'aquí. Tot el que no sigui d'aquí és com, no sé jo què dir-te. I de fet, és tan poruc i hipocondria que recordem que dormia amb un urinal sota el llit, perquè li feia por anar al lavabo. Avui en dia hem de dir que jo m'imagino el López passant la pandèmia només sortint de casa si es farà una manifestació a favor del procés o per tallar alguna carretera. Per la resta, aquest home segur que viuria engabiat dintre de casa seva. A més, el tio tenia 30 anys i compartia pis, i això és curiós perquè ella es veia com una ficció, com una cosa com de pringat, i avui en dia és com una mica lo normal, jo diria, no?
Ella generava una situació còmica,
ara com, ai, que
i ara és dramàtica, directament.
Dramàticament real.
També és normal, sí,
no, és normalíssim, hem passat 20 anys, hem anat cap enrere.
Era locutor de ràdio.
Era locutor de ràdio. Ai. A més, era locutor de ràdio, oferull la ràdio que vull.
Sí.
Veritat. A més, no sé si vosaltres algun cop us han parlat de l'Enneagrama, és que sí. Jo sempre faig aquestes comparacions. No sé si són molt de veritat, però jo les faig. I crec que el López és el prototip arquetip del número 6,
que
és el poruc.
El poruc.
És la
el poruc,
por.
Eh?
És la por. Si haguéssim tingut més seccions, hagués sigut divertit fer qui ets, quin personatge de ficció catalana ets, segons l'Enneagrama o segons l'horòscop.
Saps que hi ha molts guionistes que fan servir l'Enneagrama per crear personatges?
Sí, per crear personatges, exacte. Mm. Llavors, aquesta seria una mica el repàs del López i perquè és el nostre català per excel·lència, però a més creia que parlant de bruts no podia no fer una menció especial a l'Emma, que precisament també l'heu anomenat vosaltres. L'Emma i el seu Avale, no?
Avale!
Exacte, molt bé. No calia ficar tall, perquè no ho veus vosaltres. I ella més es deia, recordem, Emma Croscat de Palau Cebulla, Vallubac i González.
Oh.
I estava interpretada per la Mònica Glaenzel, que en el fons era la tia més moderna, no? Mm-hmm. Més excèntrica i més independent, però més independent de les que m'agraden a mi, que són independents xupant del bote dels altres, no? Que aquestes són les artistes així independents que a mi m'agraden, no? Les excèntriques, però xacatà. De fet, podeu recuperar un vídeo de l'Ofèlia Carbonell del canal Malaia, on reivindicava que els maquillatges amb glitter i purpurina d'Eufòria, aquesta sèrie d'HBO que es va estrenar fa 2 anys i que es va fer tan conegudíssima, era un invent de l'Emma. I estic completament d'acord. O sigui, no parem de portar referents catalans de gent que s'ha copiat de fora. O sigui, tenim... És així.
També diré una altra cosa. Sí. Per mi l'Emma és un clar antecedent de la Phoebe de Friends.
També és correcte.
És la Phoebe de Friends versió catalana.
Catalana.
Totalment.
Versió catalana.
No?
Sí. També haig de dir que van sortir molt votats en aquesta enquesta el Ramon, que és una persona bastant, bastant forteta.
Ai, l'altre dia, perdó, és que va passar l'altre dia per aquí darrere.
Ai, quina emoció.
I jo, Ramon! Ramon.
No li digues a la gent pel seu nom de...
No li vaig dir pas, el vaig veure. No el vaig
ho
saludar,
pensar,
però
per
vaig dir, en Ramon.
I també, bueno, el Joel Joan, que jo diria que el Joel Joan, ell no ens ha deixat de donar contingut mai en aquest país.
No
ens ha deixat mai de donar contingut. I la Carbonell. Importantíssim personatge que era més xula que ningú. Repassem, si voleu, alguns capítols. No sé si vosaltres recordeu algun capítol així. Tots es deien tinc tal.
No recordo els noms, però ara que em parlaves de l'Emma i de qui era així, recordo quan intentava robar un iogurt. Capítol que intentava robar un iogurt i la iaia no li deixava. I em feia molta gràcia. I en especial el capítol en què en López li ensenya les vocals en un madrileny.
És que...
Sí.
Aquest era boníssim, de fet... Bueno, primer us en repasso 2 més i després parlarem d'un que està molt relacionat amb la Kaila.
Jo recordo un fer un trio amb l'Emma, pot ser, el David.
És veritat que els dos estan com enamorats amb ella.
Però al final no
sempre hi havia allà com també uns afers...
Home, perquè és una sèrie sense atenció sexual...
I han dit aquí que no paï sense assassinats tampoc. Aleshores, hi havia un que es deia Tinc Curtet, que l'he recuperat perquè m'he donat que era un capítol premonitori, perquè el David prenia consciència de la degradació del medi ambient i decidia convertir-se en ecologista. I la casa, no, començava fent reciclatge i acabava sent una selva. I he pensat que aquest capítol era molt modern, trobo, no? Perquè això fa 20 i pico anys, ara mira, diguéssim que estem una mica en aquest panorama.
Sí.
També hi havia un altre que és boníssim, que es deia Tinc Ritme, que era un capítol musical, es van atrevir per fer musicals, en què els protagonistes anaven a passar el dia a la platja i ens deixaven moments i cançons com aquesta.
Jo vull anar a la platja perquè em foti el sol. Aquest any he fet peses i oiré el meu cos. Jo que sóc tan guapo així...
Va marcar el ritme de moltes sèries que van arribar després, sí. Plats bruts.
Moltíssimes. I després, a part d'aquest de la platja, n'hi havia un molt, molt divertit que es deia Tinc Nació, que al final, ara escoltarem un trosset també, perquè crec que representa molt aquesta catalanitat també que dèiem i una mica l'essència de la secció que he fet amb vosaltres a l'Estiu de Gràcia. Escoltem-ho.
És una mica tort.
López, que m'han agafat per fer un càsting a Madrid, tio, que faré una prova per fer una pel·li. Sí, he conegut un tio en un bar i hem començat a xerrar. Bueno, i tu què haces? I tu què te dediques? Bueno, aquesta mena de conversa, no?
Quina mena de conversa?
Doncs una conversa d'un tio que et trobes en un bar. Aleshores m'ha dit que es dedica al cine i jo li dic que sóc actor. Em mira i em diu que li dono el tipus. Jo li dic, quin tipus? Diu, coño, el tipus per un personatge de la seva pel·lícula. I que si vull fer la prova i volando voy, Madrid m'espera, tio. Demà passat faig el càsting.
Però si Madrid és horrible, tothom parla castellà i els agraden els toros.
Què dius, tio? Si a Madrid hi ha la indústria, la fama, el glamour. Però perquè el cine català sembla una mòmia dissecada, eh?
Però una mòmia catalana, per l'amor de Déu.
És una estrena, tio, i hi ha famosos de veritat, l'Anna Belén, la Terelu Campos...
Jo, amb trobar-me l'Eulàlia Vilarassau al súper, en tinc més que prou.
Ja ho tindríem.
Eulàlia Vilarassau.
Eulàlia Vilarassau, ja ho tindríem. Aquesta és l'essència de la secció que hem intentat transmetre aquí.
Ai, Alba, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. M'he passat molt bé. Espero que us hagi fet també revifar totes aquestes... totes aquestes històries, aquestes sèries catalanes estupendes.
I que la gent que ha de prendre decisions, que hagi sentit això i que hagi recollit el testimoni de reivindicació i que tornem a fer més ficció en català.
Exacte, perquè està molt bé Plats Bruts, el portem al cor, però ho hauríem de superar també. Així que volem més referents.
Que se'n fa, però més canya faltaria, no?
Sí,
ja està.
Tinc un nou.
Alba, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Tornem d'aquí no res. Avui recordeu que tenim música en directe al programa amb la Lidé Sans, també parlem de teatre amb el David Buono i parlem també amb l'escriptora Laia Fàbregas. Fins ara.